Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els radars de la xarxa viària han contribuït a reduir de manera considerable els accidents a les carreteres catalanes. Bona tarda, sóc Carlos Losada i així ho recull un estudi del Servei Català de Trànsit, del que destaquem que del 2002 al 2023 s'han evitat 1.610 accidents, 332 dels quals estaven considerats greus o molt greus. L'informe de trànsit explica que des de la seva implantació a principis dels anys 2000, els radars fixos senyalitzats s'han convertit en una de les eines més efectives per combatre l'excés de velocitat, una de les principals causes dels accidents mortals. Actualment, Catalunya compta amb 131 radars fixos de punt repartits per les seves principals vies, amb tot l'objectiu de reduir la velocitat mitjana dels vehicles i també millorar la seguretat global, com t'ho explica l'Adri Suárez.
L'estudi realitzat per Ivàlua conclou una reducció anual del 30,83% en el nombre d'accidents amb persones ferides i un 20,18% d'accidents amb víctimes on han estat greus o mortals. Això en trams de carretera on s'han instal·lat aquests dispositius. A més, s'estima que a partir del 12è any la reducció arriba al 50% des de la seva instal·lació i no provoca més accidents abans o després del radar. Dades que donava aquest matí la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
I s'estima, a partir de l'estudi, que s'han evitat 1.600 accidents amb ferits, dels quals 372 podrien tenir una situació de víctimes greus o mortals. Això pel període que s'ha avaluat i s'ha auditat per part d'Ivàlua, que és, com us he dit, del 2002 al 2023.
L'estudi revela que la disminució dels accidents es nota més en casos com quan el conductor és un home o jove entre els 25 i 44 anys, quan l'accident és a causa d'un error humà, quan ocorre durant el dia i en dies laborals i quan els vehicles implicats són cotxes lleugers o motocicletes. El Servei Català de Trànsit té la intenció d'augmentar el número de radars en els punts on s'han detectat més accidents per tal de garantir la seguretat viària.
Com a conclusions que ens dona l'estudi, no? Com a recomanacions operatives de cara al futur, és instal·lar més radars fixos i senyalitzats en aquells punts on tenim detectat, a través de l'anàlisi del Servei Català de Trànsit, que tenim major accidentalitat.
A més dels 131 radars fixos esmentats, Catalunya compta també amb 14 radars fixos de tram i 130 radars mòbils addicionals.
Gràcies, Adri. Ja que parlaves de mobilitat, doncs mira, la Guàrdia Urbana de Badalona podrà requisar patinets elèctrics que enganxi sense assegurança o amb el motor manipulat. És una de les mesures que inclou la nova ordenança que regula l'ús de vehicles de mobilitat personal i que ha entrat en vigor aquest mateix dilluns. L'Ajuntament, però, ha establert una moratòria d'un mes durant el qual només informarà els usuaris de les seves obligacions abans de començar a aplicar sancions. A més de la retirada del vehicle en aquests dos supòsits, la nova ordenança preveu multes d'entre 150 i 600 euros en funció de la gravetat de la infracció. L'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, vol intentar així posar ordre a una situació descontrolada i perseguir els clubs del patinet en activitats delictives. Arriba ja el moment d'obrir l'àrea de serveis. Parlem del temps. Durant el matí hem tingut ruixats alguns punts de Catalunya, sobretot a les comarques de Barcelona, la costa i el prelitoral, a la Costa Brava i també al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda s'obriran clarianes a pràcticament a tot arreu i només quedaran núvols a les comarques del nord amb alguns ruixats al Pirineu. Les temperatures seran més altes que ahir, tant de bon matí com també al centre del dia, i aquesta tarda les màximes es moran entre els 22 i els 26 graus. I ara el Roger Serra t'explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Parlem de calma en general en aquesta xarxa viària. Us comentarem aquest accident, però, que s'ha produït a l'autopista AP7, al tram de Sant Celoni. Hi ha un carril tallat en direcció sud, en sentit Barcelona, i aquí sí que parlem d'aturades d'uns 5 quilòmetres, poc habituals a aquesta hora, entre Fogars de la Selva i Sant Celoni. Això passa a l'autopista AP7, com us dèiem, aquests 5 quilòmetres de retencions en direcció sud i per accident. A l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, sortint del nus de la Trinitat, a Montcada i Reixac, hi tenim unes obres ja aturades, en principi d'un quilòmetre, entre el nus de la Trinitat, Montcada, això com us dèiem a l'inici de la C33, sortint de Barcelona, a causa d'aquestes obres. En principi, a la resta de la xarxa viària, de moment, parlem de circulació tranquil·la. És tot des del servei. Català de Trànsit.
I al transport públic t'explico que els sistemes d'informació d'un centenar d'estacions de Rodalies s'han recuperat ja la normalitat després que els tècnics de Renfe aconseguissin resoldre completament la incidència que afectava les pantalles i també la megafonia. La fallada, que va començar al voltant de les 7 del matí, ha quedat solucionada finalment al voltant de les 12, segons ha explicat la companyia ferroviària.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vegada més empresaris admeten sentir-se cremats per l'excés de pressió i la manca de desconnexió. Segons la Fundació PIMEC, la càrrega de feina molt elevada i la fusió constant entre la vida personal i professional són els principals factors d'aquest cremament, d'aquesta cremada d'alguns empresaris. Els símptomes, cansament extrem, irritabilitat, insomni o estrès, acaben afectant la salut emocional i també la capacitat de decisió. A diferència dels treballadors, els empresaris arrosseguen la responsabilitat del negoci i els llocs de treball amb la impossibilitat de desconnectar. Després de la pandèmia, aquesta situació s'ha intensificat i els problemes psicològics de molts empresaris han augmentat més d'un 50%. Davant d'això, la Fundació PIMEC ha creat un test per ajudar els empresaris a detectar el seu nivell d'estar cremat i consciència sobre la importància de cuidar la salut mental per garantir també la salut del seu negoci. I ha col·laborat el psiquiatre de l'Hospital del Mar, Benedict Aman, a qui ha escoltat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra, el Ricard Álvarez.
De fet, l'estat de esgotament emocional, físic i mental causat per l'estrès laboral excessiu és realment alarmant en aquest col·lectiu, tal com assenyala el doctor.
Es que 40% de los altos ejecutivos consideran seriamente dejar el puesto por motivos de salud mental relacionado con el estrés prolongado, por lo cual esta iniciativa de la Fundación PIMEC es fantástica. És molt important.
L'esgotament, el distanciament mental i la ineficàcia són els tres pilars que defineixen el burnout, l'estar cremat, que pot arribar a emmascarar una depressió clínica. Els empresaris, a causa de la responsabilitat constant, experimenten un impacte notable en la seva capacitat de lideratge i de visió estratègica. Per això el nou test dissenyat per PIMEC i l'Hospital del Mar posa èmfasi en aquestes dimensions, adaptant-les a la realitat del dirigent de la petita i mitjana empresa.
Després, que òbviament és fonamental per als empresaris la ineficàcia, perquè òbviament volem... trabajar bien y tener éxito también a nivel económico, entonces la concentración baja, la capacidad de estrategia baja. Claro.
L'objectiu principal de la guia i el test és, però, la prevenció, tal com remarca el doctor Aman, per evitar arribar a l'esgotament màxim que requeriria ja una intervenció professional, és imprescindible que els empresaris prenguin mesures proactives per a la seva salut mental i la desconnexió laboral.
La prevenció és fonamental, no? Si tenim consciència del perill del burnout, ja podem instal·lar temes como empresario, pero también para los empleados a nivel preventivo, ¿no? Que son capaces de desconectar del trabajo, de encontrarse con familia, amigos, para también importante es llevar un hobby, algo que te encanta aparte del trabajo hacer esto.
Aquesta nova guia és un pas endavant per fer visible un esgotament silenciós que afecta una part crucial del teixit productiu.
Karina Hidalgo és empresària, o fue empresària del sector de l'alimentació, tenia un horno vegano que tuvo que acabar cerrando lamentablemente. Nos escucha Karina. Buenas tardes, Karina.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué sentiste cuando tuviste que cerrar tu negocio porque no funcionaba?
Bueno, en realidad fue un momento bastante duro, que ha sido uno de los momentos más duros que me ha tocado vivir, porque bueno, cuando se empieza un negocio se ponen todas las ilusiones, todas las ganas, y lo último que te planteas es que tengas que cerrar, todo lo contrario, te planteas que tienes que crecer, con lo cual cuando te toca cerrar, pues... Es una pérdida claro. Importante.
Claro. Hoy estamos hablando, Karina, de los empresarios quemados, ¿no? Tú tuviste que cerrar el negocio quemada también de todos los obstáculos que encontraste a lo largo del tiempo.
Sí, yo diría que sí. Uh-huh. Es un poco como una lucha contra la corriente, ¿no? Uh-huh. Intentas crecer, pero bueno, es como si algo de alguna manera va tirándote hacia atrás y tú intentas ir hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, llega un momento en que, a pesar de toda la ilusión, porque a mí me gustaba lo que hacía, me gustaba mucho el trabajo que hacía, Pero evidentemente llega un momento en que es tanto el tener que luchar contra la corriente que te sientes quemado.
Karina, ¿cuánto tiempo duró tu aventura como empresaria y si te encontraste muy sola al final de todo el proceso de tener que cerrar?
Mira, mi aventura, digámoslo así, duró 4 años, más o menos, aproximadamente. Y sí, hubo momentos en que sí que me encontré bastante sola. O sea, y sobre todo a veces incomprendida, ¿no? Incomprendida como empresaria. Todo lo que implica, a veces mucha gente no lo comprende. Y esa palabra empresaria, a veces uno como empresario la siente grande, ¿no? Porque en realidad es más una lucha que otras cosas.
¿Tu salud se resintió también, Karina?
¿Cómo?
¿Tu salud se resintió?
Bastante, sí. La verdad que sí. Todavía estoy llevando secuelas físicas de esa época, pero bueno, sobre todo mentalmente fue muy, muy duro.
Me tocó mucho. Has podido superar esa etapa complicada, ahora trabajas por cuenta ajena. ¿Qué encuentras que ha cambiado en tu vida profesional y personal desde lo que, si me permites la expresión, sufriste a lo que tienes que estar a cómo estás ahora?
Sí, bueno, la verdad es que todas las cosas se superan y uno sale adelante, ¿no? O sea, me ha tocado reinventarme y volver a empezar. El momento en que me tocó dejarlo y empezar de nuevo a retomar, bueno, yo tengo dos profesiones y dije, mira, de alguna de estas tengo que sacar algo, ¿no? Y empecé a otra vez a retomar la vida profesional. Y la verdad es que, bueno, poco a poco, al principio fue duro, la verdad. Pero, sin embargo, he encontrado que he ido haciéndome camino, he ido creciendo y la verdad, en este momento me encuentro bastante bien.
Muy bien. Explica un poco a nuestros oyentes cómo fue el proceso de recolocación laboral a través de los que te han dado una mano con la Fundación PIMEC.
Sí, la verdad yo he estado en ese proceso justo del cierre del negocio y de iniciar otra vez la vida profesional desde otra perspectiva. Me ayudó muchísimo la Fundación PIMEC, la verdad. Estuve siempre a mi lado, incluso en el sentido de apoyo también psicológico, apoyo emocional, o sea, todo lo que necesitas para volver a reiniciar. Y tengo que decir que no estuve realmente sola en esa, por lo menos en esa etapa, estuve bastante acompañada porque, bueno, ellos me ayudaron a otra vez a mirar la perspectiva, a arreglar de nuevo el currículum y ver hacia dónde podías tirar la vida profesional en adelante, ¿no?
Claro, explíquenos un poco las habilidades y sobre todo las experiencias del hecho de ser empresaria y que te están ayudando ahora en tu trabajo actual, en tu nueva apuesta.
Sí, tanto. Yo creo que mucho, si algo puedo sacar bien en positivo de toda esa experiencia, es que cuando eres autónomo, yo creo que los que me escuchan que son autónomos lo saben, aprendes a lidiar con todo, te sientes capaz de muchas cosas, ¿no? Yo creo que te quita muchos miedos. Y creo que eso me está ayudando muchísimo ahora, porque bueno, yo estoy ahora en el área comercial. Y claro, evidentemente para esto hay que tener mucha fuerza, hay que tener dejar los miedos en casa y salir. Bueno, yo creo que me ha ayudado en ese sentido mucho.
Muy bien. Karina, ¿qué consejos, recomendaciones darías a alguien que ahora mismo esté pensando montar un negocio en el sector de la alimentación en el que tú estuviste implicado durante 4 años? ¿Qué les dirías ahora para que no les pase lo que te pasó a ti?
Sí, le diría primero que nada, bueno, hay que estudiar siempre bien hacia qué quieres hacer y hacia quién quieres hacerlo. Eso lo primero es muy importante, que realmente a veces uno tiene una ilusión, pero hay que estudiar muy bien el mercado, eso es para empezar. Y luego, lo otro es que, bueno, en el área de alimentación hay que prepararse para trabajar mucho, mucho, mucho. Y estar dispuesto a superar cada día el reto porque en el área de alimentación el negocio te va guiando, más que tú el negocio a veces.
Claro.
Entonces, y sobre todo que busque acompañamiento. Hay organizaciones como la Fundación PYME que te acompañan, que te ayudan a hacer un proyecto con cara y ojo bien hecho. claro, y te ayudan a llegar bien a los objetivos. Pues puedes tener esa compañía y no te sientes un autónomo suelto solo.
Claro, solo y ante el peligro, sí, prácticamente. Sí, sí. Karina, exacto, para finalizar, la experiencia tuya de tener un negocio propio que lamentablemente no fue bien, ¿te ha aportado alguna lección importante a ti?
Muchísima. Que la vida es cambiante, es dinámica, y que hay que irse reinventando constantemente. Y que el haber cerrado, no, para mí, ya después de haberlo superado, de haber pasado, no es un fracaso, es un aprendizaje, es una lección de vida. Entonces, me ha enseñado a eso, que hay que, aunque te caigas, te puedes volver a levantar y seguir adelante.
Evidentemente, y mirar casi siempre, siempre que se pueda, con positividad la vida, sí, y el mundo laboral. Sí. Karina, sí, Hidalgo, empresaria, gracias por estar con nosotros este mediodía, compartir tu experiencia, y hasta la próxima ocasión, y que te vaya todo
nada,
muy
muchísimas
bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Interessant tot el que t'ha explicat Karina. Va caure, li va anar malament el negoci, però després ha aconseguit remuntar com sempre s'ha de fer. Tira endavant, mira cap endavant. Fem atenció ara a l'advertiment del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Recomanen començar a treballar amb els adolescents per prevenir el consum de drogues. De fet, recorden que els joves comencen a consumir l'alcohol de mitjana una mica més abans dels 14 anys. El tabac també als 14 i el cannabis als 15. Això ho diu un informe del Ministeri de Sanitat. La Marina García és membre de la Vocalia de Salut Mental del Col·legi i es considera que la societat no s'adona dels riscos que té consumir. Li ho ha explicat tot a la Yolanda Canales.
Des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona creuen que s'hauria de començar a treballar ja amb els adolescents per prevenir el consum de drogues. De fet, recorden que els joves comencen a consumir alcohol de mitjana una mica abans dels 14 anys, el tabac també als 14 i el cannabis als 15. Això, segons un informe del Ministeri de Sanitat. La Maria García és membre de la Vocalia de Salut Mental del Col·legi. Considera que la societat no s'adona dels riscos que té consumir.
Des del Col·legi hem començat amb aquesta campanya que teniu aquí, no?, la Sweep Up, perquè ens n'adonem, no?, de la importància que tenen, no?, les addiccions i el consum de substàncies en la població en general. Ens estem trobant amb una societat que consumeix, no?, i que realment no se n'adona dels riscos que està tenint.
La Marina deixa clar que les persones amb una addicció necessiten acompanyament, però sovint se senten jutjades i fins i tot rebutjades. I el que necessiten, sobretot, és que les escoltin. A més, explica que una addicció no només afecta a la persona que la pateix, sinó també a les famílies.
Quan vaig començar a treballar en el món de les addiccions, el que em va fer quedar-me va ser veure com la persona necessitava ajuda, no? Ens trobem amb una persona que està, com bé dius, jutjada, constantment rebutjada, que no, ningú vol estar amb aquesta persona, que quan demana ajuda no se l'escolta moltes vegades, no? Ens trobem una persona que està a nivell emocional moltes vegades trencat.
Segons l'informe del Sistema d'Informació sobre Addiccions de Catalunya del 2023, aquell any hi va haver 15.734 inicis de tractaments per dependència a les drogues o per addicció comportamental a la xarxa pública. Aquest és el registre més alt des de principis dels anys 90, que és quan es va començar a observar les dades. Les drogues amb una major demanda per començar tractament són l'alcohol, amb un 44%, i la cocaïna, amb un 24%.
Fem ja una breu aturada per publicitat i després t'explico per què la Patronal Catalana dels Teatres, ADECA, reclama un pla de xoc per revitalitzar les gires i també que el govern destini d'una vegada i per totes el 2% dels pressupostos per cultura. 3 minutets de bones recomanacions i tots els detalls.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. 2001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas, porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Quién eres tú?
Conan.
Arnold Schwarzenegger vuelve a ser Conan. Y como siempre, puede con todo.
Yo tendré mi propio reino. Y mi propia reina.
Conan el Destructor. El sábado a las 9:45 de la noche. En 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, la presidenta d'ADECA, Isabel Vidal, aixeca la mà i reclama a les administracions un seguit de millores en clau cultural. Quines són, Sergi Tor?
Sí, la presidenta de la patronal dels teatres de Catalunya, Isabel Vidal, fa una crida a les administracions per a posar en marxa un pla de xoc que incentivi les gires teatrals i que permeti que els espectacles professionals puguin arribar a tot Catalunya. En unes declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Isabel Vidal adverteix que els ajuntaments necessiten millorar el seu finançament per poder fer front a les seves polítiques de proximitat, i entre elles està la cultural, que a vegades es deixa com una prioritat final.
Necessitem que el nostre intermediari, que és aquest contractador públic d'arts escèniques, tingui els recursos materials i econòmics suficients perquè tornem a recuperar la contractació, no ja de la pandèmia, sinó d'abans de la crisi econòmica, perquè no ens hem recuperat.
La presidenta de la patronal dels teatres adverteix de les conseqüències que tindria una falta de pressupostos tant al govern de la Generalitat com al govern central l'any que ve. En aquest sentit, es reivindica que es compleixi el compromís del 2% del pressupost total per a cultura, aprovada pel Parlament de Catalunya, aquest compromís, però encara pendent de materialitzar-se.
Ara anem fins Cunit, també amb el Sergi, perquè Cunit és un municipi de Tarragona, de la Costa Daurada, concretament de 15.000 habitants. Cada estiu té un increment de població pel turisme que arriba atret pels seus 2,5 km de platja. Pertany a la comarca del Baix Penedès i és limítrof amb Segur de Calafell, de la mateixa comarca, i també amb Cubelles, que ja pertany al Garraf i, per tant, a la província de Barcelona. I Cunit té el gran debat d'on estaria millor, si a Tarragona o Barcelona. I ara el debat torna, ja que l'alcalde d'aquesta localitat, de Cunit, Jaume Cassanyes, reclama una consulta perquè els veïns i veïnes decideixin on volen estar. A migdia, COPE Catalunya i Andorra hem fet un petit sondeig de la població, un sondeig que l'ha fet el Sergi Tor. Què t'han dit, Sergi?
Sí, es tracta d'un minúscul mostreig, però que a la vegada aporta els arguments a favor o en contra de canviar de província. Àlex, propietari d'una floristeria a la ciutat, vol el canvi. Considera que estaran millor a la província de Barcelona i ho argumenta amb l'assistència sanitària i amb la seva experiència personal.
Jo, en este caso, pasaría a Barcelona, al Garraf. Creo que tendríamos pues más servicios, la verdad. Nos pasa con los médicos, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, a mí me operaron y me mandaron a Belviche, al especialista. Claro, para unas cosas vamos a un sitio y para otros vamos a otro. Entonces, si tenemos en estos casos que hacer este tipo de gestiones, jo crec que per a mi seria millor Barcelona.
Ara bé, la majoria de consultats per migdia de COPE Catalunya i Andorra no tenen encara una decisió ferma. Diuen que els hi falta informació del que representaria el canvi en l'essencial qüestió dels serveis. Maria Antònia, que treballa en un restaurant, il·lustra aquesta opinió.
No sé lo que se necesitaría ese cambio territorial. No sé si tenía algún beneficio o algún perjuicio. La verdad que no lo sé. No sé, no tengo una opinión. La verdad que nunca lo he pensado. Sí, no me acuerdo quejar.
Recordem a Carles que a Espanya els límits provincials es van configurar l'any 1833 i gairebé dos segles després es mantenen amb uns mínims canvis.
Molt bé, seguirem atents a aquest debat obert a la localitat de Cunit, encara a la província de Tarragona. L'alcalde vol que es consulti als ciutadans, aviam si volen continuar a Tarragona o si prefereixen passar a la província de Barcelona. Com et deia, ho seguirem molt atentament. En el teixit laboral de Catalunya, les dones exerceixen un paper estratègic en nombrosos sectors, sent el de la neteja un dels més destacats. Aquest sector, essencial per l'economia i el funcionament diari de les empreses i de moltes cases, mostra una presència femenina significativa que va molt més enllà de l'operatiu. En el conjunt d'Espanya, les dones representen el 72% de la força laboral en el sector de la neteja i no sols constitueixen la majoria en rols operatius, sinó que la seva presència en càrrecs de gestió intermèdia i alta direcció també està creixent. Pel que fa al perfil de les dones d'aquest sector, val a dir que ha estat un camp d'acolliment per a dones amb nivells variats d'educació formal. A Catalunya, concretament, hi ha 90.000 persones que treballen en aquest sector, que hem radiografiat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i en Andorra amb la senyora Nati Pintado, que és vicepresidenta de la patronal Ascent. Amb ella ha estat la Mar Puerto.
Sí, el que explica la Nati és precisament això, que el perfil és majoritàriament de dones en aquest sector i que encara queda molt a fer i a valorar. Les males condicions laborals, salaris mínims, horaris dilatats i inseguretat laboral espanten els més joves i qui persisteix en l'ocupació domèstica són aquelles dones que majoritàriament i malauradament no tenen cap altra alternativa. I és que una part important d'aquest col·lectiu ha exercit en un moment o altre de la carrera professional sense contracte i una majoria han nascut fora d'Espanya.
Moltes d'elles procedents de contextos diversos i amb realitats socials a vegades una mica complexes, no? Això fa que el sector tingui també un paper rellevant com a eina d'inclusió social i laboral, no? Jo crec que per aquest motiu cal seguir treballant molt en la millora de la formació, la qualificació i les condicions de treball.
Una feina que des del sector asseguren que és molt invisible quan han fet molt. No ens oblidem de la pandèmia.
Massa sovint és una mica invisible, no? Molt feminitzat, amb una gran càrrega de responsabilitat i exigència que, bueno, pues que ha demostrat ser clau en moments tan crítics com la pandèmia, no? Jo crec que tots ho tenim clar, però encara hi ha un camí important a recórrer per tal que aquest sector rebi el reconeixement social i econòmic que realment mereix, no?
A Espanya hi ha actualment un total de 347.305 empleades de la llar donades d'alta a la Seguretat Social i el 40% té 55 anys o més, segons les últimes dades conegudes. Al llarg de la propera dècada compliran l'edat legal de jubilació, però preocupa la falta de relleu generacional.
Posem nom al tema que t'estem explicant aquest dilluns, dona de fer feines essencials, però moltes vegades, o quasi sempre, invisibles. I posem un nom propi. Isabel García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú eres mujer de la limpieza. Explica un poco a los oyentes cómo fueron tus inicios en este sector laboral. ¿Cuándo y por qué?
Mira, yo llevo años en la limpieza. Sí que es verdad que la limpieza es un poco duro. Poco a poco se va... Vas aprendiendo, ¿no? Uh-huh. El servicio. Bueno, al final yo lo que me propusieron ser encargada. Y ahora soy encargada de la limpieza.
Bueno, ¿cuántos años en el sector llevas, Isabel?
Llevo 25 años.
25 años. Bueno, y desde que empezaste esos 25 años hasta ahora, ¿has notado algún cambio en las condiciones laborales? Son mejores, me imagino, ¿no?
Sí, sí, sí que se ha notado mucho. A ver, ahora tenemos más prevención, la empresa te escucha, tenemos, para nosotros, para los encargados, tenemos el APER, tenemos el móvil, que eso te facilita mucho el trabajo. Y quieras o no, la tecnología es una cosa buena.
Muy importante. En algunas empresas, Isabel, empresas de la limpieza, existe la posibilidad de progresar o asumir responsabilidades, como por ejemplo coordinar equipos, supervisar servicios. Tú en este caso ya eres encargada. ¿Crees que es una oportunidad real para mejorar profesionalmente dentro de este sector? El ser constante, trabajar bien.
Sí. Si pones empeño y ganas, porque todo no... A ver, las cosas no son fáciles, pero si tú pones empeño, aquí tienes el ejemplo. Yo empecé de limpiadora y ahora estoy de encargada.
Claro.
No sé.
¿Cómo es tu día a día? ¿Siempre trabajas en la misma empresa? ¿Vas cambiando? ¿Cuál es tu jornada laboral desde que empiezas a entrar en la empresa hasta que te vas para casa ya?
Bueno, mi día a día es complicado, ¿vale? Es mucha tensión de nervios. Hablo con los clientes, coordino el servicio si falta el personal, y bueno, tú sabes que esto, el tema de las mujeres, es un poco complicado.
Hablemos un poco de esto de la desigualdad entre hombres y mujeres dentro del sector de la limpieza. ¿Existe esta desigualdad también, Isabel?
Sí, bueno, en nuestra empresa somos casi todas mujeres, ¿vale? Pero sí que es verdad que existe. Todavía tenemos que mejorar un poco. Ya poco a poco, porque los cargos mayores son los hombres. A ver, en nuestra empresa tenemos, nuestra jefa es una mujer. Poco a poco vamos mejorando en eso. Pero queda mucho.
Claro. Tú hablas que trabajas muchísimo con esta responsabilidad que tienes ahora. ¿Cómo afecta tu salud, digamos, física y sobre todo mental? Pues bueno, esta carga de trabajo y quizá también, como nos pasa a todos, la dificultad para desconectar fuera del horario laboral. ¿Cómo te afecta a ti?
Vale. Sí que es verdad, físicamente y mental es duro. Lo que pasa es que yo tengo mucha suerte, que tengo un buen equipo aquí en la oficina y me ayudan cuando yo tengo problemas, siempre me ayudan a gestionarlo. Pero poco a poco es duro el día a día.
Claro. Y te cuesta también, me imagino, desconectar fuera del horario laboral, ¿no? También
sí, siempre piensa, oye, esto o lo otro, o el cliente te llama, no mira, es que sea las 2 del mediodía, como que son las 10 de la noche, ¿vale? Pero bueno, poco a poco lo van...
Claro, se van aligerando, se va, y superando. Hablemos del trato entre trabajador, supervisor y cliente. ¿El cliente valora el trabajo que hacéis, Isabel?
A ver, queda mucho que para que valoren nuestro trabajo. Tú cuenta que no nos valoran. Tendrían que... Nuestro trabajo es duro. Y hay días que, bueno, un día de lluvia, barro, y a veces no nos valoran. Queda que nos valoren un poquito más, ¿vale? Que vean que el sector de la limpieza es fundamental en una empresa, en un colegio, en un ayuntamiento. Claro. Queda que nos valoren. Los horarios, claro, que tenemos son horarios de tarde para el plan de familia, falta que nos valoren un poco.
Claro, la conciliación familiar también es complicada, ¿no? Sí. Trabajáis por la tarde-noche o trabajáis por la madrugada muy pronto también. Sí. ¿Qué medidas crees que se podrían mejorar o que podrían mejorar la situación de vosotras, las limpiadoras en general, Isabel?
A ver, es un poco complicado porque, no sé, que los horarios de tarde, que se mirara de organizarlo de manera que podamos estar con la familia y que nos valoren, que nos reconozcan nuestro trabajo, que eso es muy importante para nosotras, vale. ¿Sabes? Porque...
Que eso tenga en cuenta. Isabel, ya para finalizar, un poco el perfil de las mujeres que están a tu cargo en el servicio de limpieza, ¿cuál es? Y, a ver, ya para acabar ahora sí, ¿los trabajadores somos respetuosos con vuestro trabajo?
Sí. Bueno, hay de todo. Yeah. Y eso ya lo sabemos. Pero sí que es verdad que son respetuosos. Y hablando nos entendemos. Hay a veces que se gestiona mejor y otras veces mejor, claro, peor. Pero cuando lo hacemos bien, salimos bien. Pero si sale la cosa mal, ya no es tan no te gusta tanto.
Tan perfecto todo. Y el perfil que te comentaba de las trabajadoras que hay en vuestra empresa, ¿cuáles? ¿Son españolas? ¿Son extranjeras?
Tenemos de todo.
De todo.
Española, de marroquí, tenemos de todo.
Vale,
no es un perfil que, digamos, la española o marroquí, no. Tenemos de todo.
Claro.
Sí que es verdad que aunque sean extranjeras, son buena gente. Yo no tengo ningún problema. Llevo muchos años tratándola y hay gente muy maja.
Muy bien, pues Isabel García, trabajadora de limpieza encargada también, y ahora ya después de ir progresando poco a poco durante estos 25 años de trabajo. Isabel, gracias por atendernos este mediodía, muchísima suerte y hasta otra ocasión. Sí.
Gracias a vosotros.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Doncs estem entrant ja a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, parlarem d'esports aquest dilluns amb l'Albert Díez. Albert, molt bona tarda,
Què tal, Carlos? Com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que tenim ressaca de la Lliga del cap de setmana, però ja mireu cap a la resta de la setmana, que l'actualitat passa per on?
És una setmana molt important pel Futbol Club Barcelona, perquè demà té Lliga de Campions i el diumenge clàssic. És a dir, que aquesta setmana la pot tancar el Barça sent líder de primera. Recordem, 24 punts Real Madrid, 22 al Futbol Club Barcelona. Acaba de parlar fa una estona Hansi Flick. Hi ha molta polèmica pel gest que va fer després del Barça-Girona i també hi ha polèmica per l'arbitratge que va rebre el Real Madrid a favor, creuen molts, davant el Getafe, amb dos expulsats del conjunt de Bordalàs. Serà la portada del programa. Bé, i l'assemblea, que ara diu el Barça que amb 62.000 localitats a finals, alguns s'hipotequen, esperem que sigui cert, a finals d'aquest 2025 ja podrà tornar i preveu tornar a l'estadi del Camp Nou. L'actualitat de l'Espanyol en uns dies especials, ha tornat a zona europea, ha trencat una ratxa de 4 partits sense guanyar, tot davant l'Oviedo, la victòria davant l'Oviedo, i celebra d'aquí uns dies el 125è aniversari. Avui ha presentat la samarreta commemorativa. També parlarem del Girona, que va donar una molt bona imatge a Montjuïc. Va empatar el golaç de Pedri, va tenir fins a 4 oportunitats per situar-se per davant. Torna a ser QE i un altre partit dramàtic davant l'Oviedo el proper dissabte a partir de les 2 de la tarda. I després, moltíssimes més històries. Ha guanyat ja el primer partit a la Lliga Endesa al Futbol Club Barcelona, a una pista complicada, la del Carpena, en una setmana on ha jugat a Belgrat davant el Maccabi, a Dubai davant el nou conjunt de l'Eurolliga i a Màlaga davant l'Unicaja. L'opinió de Josep Maria Minguella, que ahir va ser també a l'assemblea. Tenim moltes històries. Per ser dilluns, benvolgut no serà, per ser dilluns, Carlos, no està gens malament, que diria vostè.
Sempre carregada l'agenda esportiva a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts.
Queda't aquí. Vinga, t'esperem. Gràcies.
T'escolto i s'escoltarem tots plegats.
Gràcies, que vagi bé.
Doncs això mateix, el deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. D'aquí pocs segons arribarà Pilar García Muñiz, com sempre, començarà la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.